Dimecres 17 de febrer de 2016, benvinguts al 24è programa del Sempre amb tu d'aquesta nova temporada i del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, amb Fini Lleó. Fini, molt bon dia.
Què tal, com estem? Molt bon dia.
I també d'un servidor, Daniel Rodríguez. Anem amb un nou espai que avui obrim en el temps de les notícies amb el grup Balfegó, perquè ha rebutjat les declaracions de Raül Romeva, que és el conseller d'Afers Exteriors. Bé, això entre cometes, perquè ja saben que el Tribunal Constitucional doncs ha admès a tràmit aquest recurs perquè doncs no es pugui dur a terme aquesta conselleria, també de relacions institucionals i de transparència. Ho fa en relació a la situació sobre la tonyina roja. El grup Balfegó doncs rebutja doncs aquestes declaracions. Avui al nostre temps d'entrevista ja anem ja de Carnaval, de Carnestoltes.
Sí, que anem retrasats i sabem que es va ajornar degut a la coincidència a la nostra festa major. Tindrà lloc aquest cap de setmana, 20 i 21, a l'Ametlla de Mar visitarà el rei Carnestoltes la cala, però dijous tindrem la rua escolar per la tarda. En parlarem al temps de l'entrevista.
Avui ens acompanyaran aquí al programa la directora de l'Escola Sant Jordi per parlar de la rua escolar, la Fàtima García, i des de la regidoria de festes ens acompanyarà la Francina Agamundi. Tens la disfressa preparada ja, Fini?
Sí, hago ya.
Jo també, ja la tinc llesta. Avui temps, saló de lectura, aquestes recomanacions literàries amb Dani Boquera, avui parlant de novel·les per llegir també aquests dies, i tancarem edició recuperant un espai que vam tenir lloc el passat mes on parlàvem del Reiki, una altra teràpia en aquest sentit emocional. Al nostre temps de les emocions ens acompanyarà la Hermínia Jou. Temps, com ja veu, replet durant la pròxima hora i fins a la una del migdia. El Sempre amb tu, Fini.
Doncs comencem, com cada dia, amb les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio de dimecres 17 de febrer de 2016. El grup Balfegó, amb seu a l'Ametlla de Mar, rebutja la posició del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, en relació a la tonyina roja per considerar-les errònies i que no s'ajusten a l'actual situació de l'espècie. Balfegó reacciona així després de que Romeva afirmés la setmana passada en una entrevista que no menjava tonyina roja. Recordem que l'actual conseller va ser molt actiu en la seva època d'eurodiputat, reivindicant la protecció de l'espècie. L'empresa Calera lamenta la percepció errònia i la considera allunyada de la realitat, tal com explica un dels propietaris del grup, Pere Vicent Balfegó.
Des del grup Balfegó i en nom de tots els pescadors catalans de tonyina, doncs rebutgem totalment aquest tipus de manifestacions. Són errònies, no s'ha mai la tonyina en perill d'extinció, i festes, manifestacions gratuïtes, convidant i el no consum de la tonyina roja, doncs no em sembla el més apropiat, i menys per un conseller d'Afers Exteriors que entenem nosaltres que la seva missió és la de projectar les empreses catalanes arreu del món. La tonyina roja, sens dubte, és un dels peixos més valorats de tot el món, i més que res a la part d'Àsia, però també per tot el món. I des d'aquí de l'Ametlla de Mar, doncs, és un poble molt reconegut per la seva tonyina, per la gran qualitat de la tonyina roja que estem exportant a 24 països del món. Si a més li sumem la projecció que li donem turística gràcies al Donatur, que ens permet banyar-nos en aquestes tonyines quan estan a les piscines que tenim a la nostra granja aquí a l'Ametlla de Mar, doncs bé, no ens fa un favor, sinó al revés. I entenem que no és el camí a seguir, sinó que el que hem de fer és apoyar a les empreses que donen beneficis, a les empreses que donen treball, és apoyar-les i aconseguir entre tots fer les coses millor i fer un país millor.
Balfegó considera que són uns referents en clars en l'activitat pesquera sostenible, tal com han destacat diversos científics i organismes oficials. Tanmateix, conviden a Romeva i a la conselleria a compartir les darreres dades de l'espècie i a treballar per aprofitar la tasca de projecció internacional que du a terme el grup català. Anem ja amb la portada comarcal. Els sindicats reclamen una segona unitat d'hemodinàmica al Joan 23 de Tarragona i una al Verge de la Cinta de Tortosa. Fini.
Sí, tot just un any després de l'obertura a les 24 hores del servei d'hemodinàmica, els sindicats veuen insuficient la unitat de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i ja reclamen l'obertura d'una nova sala, així com la posada en marxa una nova unitat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Això van explicar ahir dimarts tant des del sindicat CGT del centre hospitalari com des del grup de treball en defensa de la sanitat pública que no descarten noves mobilitzacions. Segons les dades facilitades pels sindicats, durant el 2014 al Joan 23 es van practicar 784 angioplàsties, de les quals 296 van ser urgents. Ara, amb el servei funcional les 24 hores, el total s'ha incrementat fins a les 952 intervencions, 476 de les quals urgents. En aquest sentit, constaten que l'augment de casos i les necessitats de la població requereixen de l'obertura d'una segona sala d'hemodinàmica a Tarragona i una nova a Tortosa. La primera detalla no caldria que funcionés les 24 hores, sinó que amb un horari més reduït es podria coordinar amb la principal per poder atendre més pacients. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, exposen que s'ha millorat molt el servei, però segueixen marginades, per la qual cosa demanen una unitat d'hemodinàmica que doni servei les 24 hores a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
I el Departament d'Agricultura ha anunciat que no començarà a obrir pistes contra incendis forestals a la Serra de Cardó-Boix fins que el projecte no hagi passat el tràmit ambiental que s'ha iniciat. És la resposta després de que el grup ecologista GPEC, tal com apuntàvem ahir, hagués denunciat l'actuació davant els departaments de Territori, Sostenibilitat i de Cultura, a més de requerir a la consellera la paralització immediata de les actuacions per considerar que s'han autoritzat sense requisits legals preceptius i pels efectes sobre el medi ambient, així com el patrimoni cultural. Segons Agricultura, de moment s'estan efectuant únicament treballs silvícoles i de millores en camins existents per prevenir incendis en àrees de baixa càrrega de combustible. L'administració defensa l'obertura i ampliació de camins a la zona com una mesura efectiva i necessària per prevenir incendis al massís dins el projecte d'infraestructures estratègiques del Boix Cardó, actualment en redacció. D'acord amb la versió oficial del Departament, doncs, les actuacions dins el conjunt del projecte que el GPEC assenyala com a il·legals, l'ampliació i construcció de noves pistes en plena Serra del Boix es troben pendents del tràmit ambiental i encara s'han de començar a executar. Agricultura defensa el projecte com a molt interessant a l'hora de prevenir incendis a la Serra de Cardó-Boix i, en aquest sentit, recorda que el foc declarat el passat 19 de setembre de 2014 va ser aturat in extremis en el límit del camí de nova construcció, evitant així que s'estengués a la resta de la serra. Els veïns del nucli del Poblenou del Delta podran triar entre quatre candidats al pròxim representant de l'alcalde d'Amposta en la consulta convocada per al pròxim dia 3 d'abril. El passat 11 de febrer es va tancar el termini per a la presentació de candidatures, als quals opten quatre persones empadronades al municipi i majors de 18 anys. Segons ha informat l'Ajuntament d'Amposta, la campanya s'iniciarà el dia següent a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de convocatòria i finalitzarà a les 12 de la nit del dia de la consulta. La mesa de la qual en podran formar part voluntàriament els veïns s'efectuarà un sorteig. El dia 9 de març a l'Ajuntament d'Amposta estarà ubicada a la Casa de la Vila del Poblenou, de 9 del matí a 8 del vespre. En total podran votar els majors de 16 anys empadronats al nucli a 31 de desembre de 2015. Són, doncs, en total unes 150 persones d'una població de 180. La pregunta serà dels següents candidats: qui vols que sigui el representant de l'alcaldia al Poblenou del Delta? Només pots marcar afirmativament una opció. És aquesta la fórmula escollida per a preguntar als seus veïns. Serà més el primer cop que una pedania escull el seu representant al seu ajuntament a partir de la llei de consultes catalanes. I canviem del Montsià cap al Baix Ebre perquè el Consell Comarcal assessorarà a 12 empreses agroalimentàries per a exportar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, engega l'acció Sortim a l'Exterior, un programa d'assistència tècnica adreçat a microempreses i pimes agroalimentàries de la comarca per tal d'ajudar-les a internacionalitzar els seus productes i els seus serveis. coneix. El programa inclou un acompanyament i assessorament individualitzat perquè puguin desenvolupar el seu propi pla d'exportació o d'expansió a l'exterior. Aquest programa, limitat a un màxim de 12 empreses, posa a la disposició dels participants un assessor expert en tot allò que afecta a la internacionalització de l'empresa amb l'objectiu de fer un acompanyament integral mitjançant una assistència tècnica continuada. En concret, aquesta acció s'adreça a empreses que ja exporten o empreses que no exporten però que volen iniciar-se en la venda a l'exterior. El projecte Baix Ebre Avant seleccionarà els participants en el programa valorant, entre d'altres criteris, les potencialitats de cada empresa segons el seu model de negoci i també la seva voluntat de créixer i de projectar-se a l'exterior. L'assistència tècnica que s'oferirà consta d'una diagnosi inicial, la proposta d'unes accions correctores i de millora i un full de ruta o pla d'acció concret individualitzat a seguir per tal de fer internacional l'empresa. Les empreses interessades en participar en aquest programa es poden inscriure a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre. Un cop enviat el formulari, l'àrea d'activació econòmica contactarà amb el sol·licitant per formalitzar la inscripció definitiva segons els criteris de selecció establerts. La data límit d'inscripció acaba l'11 de març. El programa, que té una durada màxima de 9 mesos, es preveu iniciar la primera quinzena d'abril i es desenvoluparà al Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles.
I amb aquest apunt anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Dimecres seguim amb aquesta setmana de canvi de temps i anem a conèixer quina és la previsió per a les pròximes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya amb la Núria Seró. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui arranca amb temperatures força baixes i, de fet, ja per fi podem dir que el vent ens donarà un petit descans. Avui les temperatures al matí ronden els 5 graus i a migdia voltaran els 12. Pel que fa al cel, doncs, jornada marcada pel sol, i a la tarda veurem alguns núvols que aniran arribant. Avui seran inofensius i demà al matí sí que ens despertarem amb el cel cobert i amb petites precipitacions, amb una cota de neu que voltarà els 800 metres. Però després de dinar ja s'obriran algunes clarianes. Temperatures demà mínimes que pujaran degut als núvols abundants que tindrem aquesta nit, i les màximes seran, si fa no fa, com les d'avui.
Gràcies, Núria, molt bon dia. Ara mateix, a l'Ametlla de Mar, la temperatura és de 10 graus centígrads clavats i la humitat relativa és del 33%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I 26 minuts del migdia, seguim acompanyant-te al magazín dels migdies de la Cala Ràdio, el Sempre amb tu, i ja saps que els dimecres et proposem el nostre Saló de Lectura. Les recomanacions literàries arriben un cop més al Sempre amb tu, la cita dels dimecres del Saló de Lectura, amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Noves recomanacions, en aquest cas, totes elles novel·les.
Sí, exacte, totes elles novel·les d'intriga, suspense, bàsicament, que ara les comentarem.
Ara comentarem perquè tenim titulars tan interessants com Assassinato en directo, com nosaltres, en directe, però això en paper, una obra de la Mary Higgins Clark.
Exacte, esta novel·la és un revelador exemple del poder que té la televisió i pues, ve de la mà de l'autora aquesta, que és la reina del suspens. En el cas d'esta novel·la, com sol ser habitual en esta autora, els capítols són curts i cadascun des de la perspectiva d'un personatge diferent, cosa que fa molt amena la lectura. De fet, el misteri i el suspens s'instal·len a nosaltres i ja no ens abandonaran fins que l'acabem de llegir. Una mica l'argumentet de la història aquesta de l'assassinat en directo és que bueno, hi ha un nen petit que als 3 anys, el Timmy, va ser l'únic testimoni de l'assassinat del seu pare. I només ell, només ell va veure la cara al culpable. 5 anys després encara té malsons i recorda amb ansietat els ulls blaus i penetrants de l'assassí. Però la seva mare, la Laurie, el que més li tormenta és l'amenaça que l'assassí li va fer al seu fill, que li va dir: digues a la teva mare que la propera vegada li tocarà a ella i després a tu.
Així que interessant, no?, que hi hagi estos assassinats familiars i que realment després, amb esta frase, després li torna a vindre un altre crim, li torna a ocupar un altre crim a la seva vida.
Sí, resulta que a la vida de la Laurie, que treballa com a productora d'un programa de televisió sobre casos sense resoldre, estan gravant o volen gravar el primer episodi que gira a l'entorn de l'assassinat d'una tal Betsy Powell. Resulta que fa 20 anys aquesta tal Betsy va ser asfixiada al seu llit després d'haver celebrat una gran festa a casa seva per la graduació de la seva filla. I els que van estar presents aquella nit han acceptat participar en el programa i reconstruir el crim. Però el que passa és que des de l'inici de la gravació ja es fa evident que alguna cosa s'amaga, secrets, algo no rutlla més. I el que més preocupa és que hi ha una persona d'ulls blaus que ho observarà tot de molt a prop.
Que no serà una càmera, entenc, que també, sinó que serà algun altre personatge que entrarà en aquesta novel·la. M'ha tocat això de digues a la teva mare que la propera vegada li tocarà a ella i després a tu, perquè això vol dir que aquí hi ha un argument interessant que anirem sabent quan li tocarà a ella. Quan li tocarà a ella. En fi, és una de les novel·les que proposem, però n'hi ha moltes més. Si això de les morts té alguna relació, pot ser amb l'infern, pot ser. És La marca del diablo, de Glenn Cooper.
Exacte, aquesta és la nova novel·la de Glenn Cooper, considerat el mestre del thriller històric, i que té més de 100 milions de lectors a tot el món. Esta novel·la en concret explica com la jove arqueòloga Elisabetta Celestino rep la notícia que el Vaticà li prohibeix seguir explorant les catacumbes de Sant Calixto, on s'ha fet una estranya troballa. El que passa és que anys després, quan està a punt de celebrar-se un nou conclave per triar el que serà el papa número 112, apareixen uns cadàvers en aquestes mateixes catacumbes. Són diversos homes i dones que porten segles enterrats i tots ells presenten una estranya anomalia genètica. I tot i que això sembla que tot l'indica a la protagonista que s'hauria d'oblidar del tema i deixar-ho córrer, l'Elisabet es troba investigant tots aquests estranys successos que apunten, o semblen que apunten, a una sinistra conspiració. Així és que a poc anirà comprenent que es converteix en un testimoni d'una batalla en la qual tots tenim molt a perdre. I que si vol seguir amb vida, més valdrà que no confia en ningú. Jo et dic, Dani, que quan acabem d'aquí vaig a la biblioteca a reservar-me l'este.
Este, a més, és la mescla de conceptes religiosos i el cel i l'infern, esta mescla, segur que és molt, molt interessant. Com també és interessant, ja que parlem d'això del Vaticà, pensem en aquestes obres de gran valor artístic, Parlar de diamant, com el diamante azul de Care Santos, que després de un parèntesi amb Desig de xocolata, una novel·la fragmentària i d'ambientació històrica llunyana, Care Santos torna a una línia novel·lística i que a més li ha valgut un gran èxit, que és el d'Habitacions tancades, amb més de 25.000 exemplars venut. De què parla això del diamante azul?
Pues bé, en el fons és una història familiar, eh? A tots aquests lectors que li agraden això de les històries familiars, pues este és el seu llibre, eh? El diamant azul submergeix en el passat familiar i també de la ciutat de Barcelona en una època, és a dir, les primeres dècades del segle XX, en què per una banda l'esplendor de la burgesia es contraposa amb la convulsió social que es vivia a la ciutat. Sí. Resulta difícil parlar de l'argument d'esta novel·la, ja que són diverses històries confluents que va reflectint la vida dels diversos avantpassats de l'autora, que són la família Pujolà.
Doncs aquest és l'argument d'aquest de Diamante Azul. Més recomanacions, en portem tres, ens queden encara un parellet més per compartir. En aquest cas anem a parlar del Castillo de Luis Zueco.
Pues sí, aquest també és un llibre que potser també el posaré jo en reserva, eh? Però primer atacaré l'altre, la marca del
primer
Diablo.
La marca del Diablo. Sí, també és cert que té una història interessant, però anem cap al Castillo.
Pues mira, és una novel·la de ficció històrica sobre la construcció del castell de Loarre. És una de les fortaleses medievals més importants de l'edat mitjana. Resulta que el rei Sancho III, rei de Pamplona, va decidir construir un castell en una serra mig deserta que feia frontera amb el territori dominat per l'enemic àrab. El castell havia de reforçar aquesta frontera i servir de base per anar reconquerint per les terres que havien estat ocupades. Llavors, pues, es va encarregar l'execució d'esta obra, d'esta construcció, a un llombard, doncs estos eren els únics que sabien construir fortaleses d'aquest tipus. El que passa és que a Espanya en aquella època ja en quedaven poc, ja que havien emigrat a altres països, i el llombard que va iniciar la construcció de Loarre, de fet, era l'últim que quedava en terres hispanes. I, bueno, la novel·la va contant tota aquesta aventura.
Veiem també una part, doncs, de Reis, també en aquestes recomanacions, i possiblement veiem diverses coses, eh? Veiem part de novel·la negra, veiem novel·la d'aquesta de thriller, amb l'assassinat en directo, veiem també aquesta mescla religiosa a la marca del Diablo, veiem coses històriques en aquest castillo, però ara ens toca també parlar de La Estación de las Flores en Llamas, que és la primera de la part d'una nova trilogia que escriurà Sara Lark.
Sí, exacte. Finalment, pues, La Estación de las Flores en Llamas, de Sara Lark, que és una escriptora molt, molt llegida a la biblioteca, pues, presenta este nou llibre. La trilogia del foc està considerada la millor obra de Sara Lark, que és una autora amb més de 8 milions de lectors a tot el món, dels quals 1,5 milió en castellà. Aquesta història, pues, situa l'any 1837, on el somni d'una vida millor convenç als familiars d'anada d'emigrar a Nova Zelanda. Però quan el vaixell amb el viatge en el Sant Pol i arriba per fi a l'illa del Sud, es veu que l'espera una sorpresa desagradable, que és el que haureu de descobrir si llegiu el llibre.
Pregunta és, així és realment la terra promesa? Aviat el destí d'anada pren un gir inesperat com el seu amor secret cap a Cal. I per algun motiu, en aquesta terra anada només es troba amistat i protecció en l'exòtica i singular Kat, una noia criada entre maoris, fins que arriba la nit de la gran inundació. Interessant. Jo crec que cada setmana tindrem complicacions, perquè a més són novel·les que són, no són llargues, però sí que són novel·les que tenen unes quantes pàgines. I això en una setmana no hi donem, Dani, per a poder-ho llegir.
Doncs sí, amb això més, com que tots tenen un punt així d'intriga, de suspense i este desig de voler veure com s'acaba, motiva aquestes lectures que hem presentat avui.
Amb les lectures que féssim, perquè n'anirem proposant moltíssimes cada setmana aquí al Saló de Lectura, però a final de temporada hem de fer un background i de dir, mira, recordarem alguna de les que hem explicat i dir si realment el desenllaç, si el final del llibre, si la final de la història mos ha agradat o mos han deixat mos deixen amb ganes.
Pues sí, perquè a vegades te crees unes expectatives o com és un llibre amb unes expectatives i al final, a dir, jo et pots quedar una mica o sorprès o desil·lusionat, o et quedes amb ganes de dir, haurà una segona part que surti allà, que vull continuar sapiguem com acaba això.
Exacte, en aquest cas, per exemple, en aquest darrer de l'Estació de les Flores en Llames de Sara Larch hi haurà més parts, perquè seran tres parts. Aquesta només és la primera d'una trilogia en la qual doncs, aquesta escriptora parlarà sobre Nova Zelanda. En aquest sentit, una història ambientada en aquesta illa. Dani, t'agraïm com sempre que ens hagis acompanyat aquests minutets al Saló de Lectura fent aquest repàs. Recordem títols: Asesinato en directo, La marca del diablo, El diamante azul, El castillo y La estación de las flores en llamas. 5 títols que juntament amb els 5 que vam repassar la setmana passada teniu en el vostre abast dins el catàleg de novetats a la Biblioteca Municipal Doctor Frías. Dani, gràcies.
A vosaltres, adeu.
Anem ara breument a la publicitat i a la tornada i seguim amb el nostre Sempre amb tu, com dèiem, avui, que es vesteix de Carnestoltes, es posa la disfressa de Carnaval i parlarem de les diferents propostes per aquest cap de setmana, per la cita de demà dijous amb la Rua Escolar i també amb les propostes de dissabte i diumenge amb la Rua de Carnestoltes. En uns minuts i seguim aquí al Sempre amb tu.
Assegurances AXA, a l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general, a agència Segur Boyer. De dilluns a divendres comença el dia amb Tot a punt. Quimi Lleó i Imma Brull t'acompanyen cada matí per posar-te al dia del temps, les notícies, l'agenda i els apunts de la jornada. A la ràdio, de 9 a 10 del matí, Tot a punt.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Josep Llambrich-Cid, de 56 anys. El funeral serà dijous 18 de febrer a les 11 del matí a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Josep Llambrich-Cid, de 56 anys. El funeral serà dijous 18 de febrer a les 11 del matí a la parròquia de l'Ametlla de Mar. Yeah.
I tal com hem anunciat, setmana de Carnaval a l'Ametlla de Mar, actes organitzats aquest cap de setmana des de l'Ajuntament i també dijous des del Col·legi, des de l'Escola Públic Sant Jordi. Tenim aquí al nostre estudi a la directora de l'escola, la Fàtima García, i també des de la Regidoria de Festes, a la Francina Gamundi. Benvingudes.
Hola, bon dia. Hola, bon dia.
Si sembla bé, comencem pel més aviat. Dijous tindrà lloc aquesta rua escolar del Carnaval, organitzada des del Col·legi Públic Sant Jordi. I la primera pregunta, Fàtima, per què en dijous?
A veure, vam decidir fer en dijous, des de que tenim aquesta nova jornada continuada. Dijous és el dia que els mestres també estem fins a les 5 de la tarda, i ja vam pensar que també el cap de setmana, bueno, si ho fèiem en divendres, ja després els alumnes ja tenen el cap de setmana després del Carnaval del poble, així doncs fem un tastet en dijous, es recuperen i el cap de setmana ho agafen amb més força.
Tot i que en dijous és el Carnaval gros, diríem, tota la setmana on et rebent les ordres del Carnestoltes, no?
Sí, sí, des del dilluns, aquest dilluns que ja hem començat amb el... amb les ordres que ens ha donat el rei Carnestoltes, i sí, l'escola ja es viu l'ambient de Carnestoltes tots aquests dies.
Però per tots aquells que no tenen xiquets a casa, què són aquestes ordres? Què ens mana el rei?
A veure, el rei Carnestoltes ens mana doncs, de començar ja a disfressar-nos. Un dilluns vam haver de venir amb el pijama, dimarts amb una sabata de cada manera, dimecres amb les ulleres de sol, dijous amb una perruca, una corbata i un barret, i a la tarda ja amb la disfressa que ens hem preparat per a sortir a la rua.
Disfressa que heu preparat a l'escola, a classe, i que cada any va sobre una temàtica, no? Un any
sí.
És el circo, un any són animals...
Que, sí, enguany hem decidit les Olimpíades. Són els Jocs Olímpics, doncs sí. Tot serà en relació, al voltant d'aquesta temàtica. No només esports, sinó símbols que relacionem amb les Olimpíades.
Pots xerrar en algun?
Sí, a veure, mira, els de P3 van de torxes olímpiques, els de P4...
I com han elaborat la disfressa?
Són amb les tradicionals bosses de colors...
bosses de basura, que són les reines del
sí.
Carnaval.
I bé, altres elements ornamentals fets amb cartolines i papers diferents. Molt bé, els dissenys que es pensen les mestres, que després fan reunions amb les famílies per comunicar, ja donen el patró molt, molt elaborat per fer les disfresses. Bé, els de P4 van d'abanderats, els de P5 d'anelles olímpiques, els de primer de la mascota dels Jocs de Rio, els de segon de pòdium, els de tercer de l'esport de rugbi, els de quart de béisbol, els de cinquè de natació, i els de sisè, com que són els reis de l'escola aquest dia, doncs tenen temàtica lliure. Ja, us animem a que ens vingueu a veure, que així veureu de què van disfressats.
Molt bé. Dijous, a quina hora és la sortida?
A les 3 haurien d'estar tots els alumnes a les respectives classes per ja preparar-nos per iniciar la rua. Contem que entre coses i altres sortirem al carrer doncs, 3:15, 3:20, però que demanem que a les 3 és l'hora d'entrada a l'escola, que tots estiguin preparats.
La rua només participen els alumnes de l'escola?
Sí, només participem els alumnes de l'escola.
Altres anys anaven les carrosses amb la...
de la llar d'infants. Sí.
No, aquest any no és el cas.
No, sí, l'any passat ja no van sortir, i enguany tampoc.
Recorregut, lo de sempre?
No, ho hem variat una mica perquè teníem, bueno, queixes. Algunes famílies ens demanaven, no, és que quan arriben a l'escola tenen poc temps de ballar, i hem escurçat una mica un tram de rua que gairebé no hi havia gent mirant-nos quan passàvem, i també als petits se'ls fa molt una mica pesat perquè és un tros llarg. I enguany farem l'avinguda d'ensenyament, és a dir, el carrer que baixa de l'escola, girarem cap al carrer Cova Gran, baixarem el carrer Mediterrani, fa cap a la rotonda aquella abans del Club Nàutic, uh-huh. Pujarem per la Rambleta i farem cap a l'escola. Allí ja tindran temps de llegir el discurs del rei Carnestoltes bé, i ballar i fer una mica de gresca a l'escola, que és el que volen els xiquets quan arriben a l'escola.
Sí, perquè quan arribaven ja, com aquell que diu, ja els arroplegaven.
Sí, sí, gairebé. Quedaven 5 minuts escassos per... Quan començaven a ballar i animar-nos tocava el timbre, i clar, hi ha el transport escolar, hi ha les diferents coses que hem de plegar sí o sí.
Lectura del discurs de Carnestoltes, que continua sent a càrrec dels alumnes de sisè.
Sí, sí, enguany quatre pregoneres, són quatre noies que seran les encarregades de llegir el discurs del rei Carnestoltes, que sempre ve marcat amb un punt d'ironia, crítica... Bueno, aquest dia està permès.
Algun xascarrillo al mestre...
I tant, això no...
Encara que ara no se li pot dir, però allí queda bé.
Allí no ens deslliurem ningú.
Per acabar, alguna recomanació pel que fa a la rua, pel que fan les disfresses, pels... xiquets, per les xiquetes, pels iaios, les iaies, els pares, el que sempre es fiquen davant, o mos fiquem davant amb la maquineta,
bueno,
algun dia al telèfon.
Sí, bueno, intentar que deixin circular els xiquets que, amb la filera que van amb les mestres, que nosaltres ja sortim en ordre, ja sabem que els xiquets petits, si veuen a les mames o els papes a prop, doncs ja no ens fan tant de cas com si no ens veuen. Però que bé que convidem a que tothom vingui a veure'ns, que són unes disfresses molt boniques. Dir que a l'escola, quan vam proposar les disfresses, se van fer reunions per explicar a les famílies com s'havien de fer. L'AMPA també s'ha ofert en ajudar les famílies en unes hores determinades, després que s'acaba el servei de menjador. Les famílies que han volgut anar també hi han anat. L'AMPA també col·labora amb el confeti, són ells els que ens proporcionen el confeti per tirar mentre anem a la rua. I és això, també voldria recordar lo de l'horari d'aquest dijous 18, que és diferent perquè hem demanat al Departament d'Ensenyament que ens concedeixin fer jornada partida, com teníem abans, de 9 a 12 i mitja i de 3 a 4 i mitja, que això ja les famílies ja n'estan assabentades, que van passar una circular, però bueno, aprofito el moment per a recordar-ho.
És a dir, que el dijous s'han d'anar a buscar els xiquets a les 12 i mitja.
Sí, s'han d'anar a buscar.
També hi ha temps de dinar i vestir-los.
Sí, en calma.
I els més menuts potser fer una miqueta de siesta perquè les tres puguin estar a punt.
I tant que sí. Dic que el servei de menjador també continua, hi ha menjador igualment, de 12 i mitja fins a les 3, i que a les 3 tothom a la classe preparat.
Molt bé, Fàtima. Doncs anirem a veure'ls. Anirem a veure'ls. La Francina segur que estarà allí a primera hora, no?
També voldria agrair, si em permets, que m'ho he oblidat, que l'Escola de Música, com cada any, ens acompanya amb el conjunt instrumental que ens amenitza la rua, i també de l'Ajuntament, també el vehicle amb música, perquè és una rua tan llarga que si no tenim dos punts de música no ho sentim.
Davant el cotxe, no? L'altaveu i la música que va obrint terreno.
I pel mig el conjunt instrumental.
Molt bé, doncs, Francina, arriba el Carnaval 15 dies després. Per què s'ha retrasat 15 dies?
Bueno, com cada any sempre cau molt a prop de Candelera i sempre des de festes es veu recomanable doncs, retrasar una mica perquè ens poguéssim recuperar de les festes de Candelera i poguéssim confeccionar i acabar de fer les disfresses que tenim pensades.
Trobem novetats, canvis estrany, més que res pel que fa a l'entrega de premis, però anem per parts i dissabte a la tarda arriba el rei Carnestoltes, acompanyat de la Serafina, a l'Ajuntament. A quina hora està prevista la rebuda?
La concentració aquí a l'Ajuntament a les 5 i mitja i marxarem amb la rua, amb el Carnestoltes, amb el rei Carnestoltes i la Serafina al capdavant, cap a la plaça Nova. Mos acompanyaran la xaranga Suquet Calero, que fa molta festa i anima moltíssim, i també mos acompanyaran animació, xanquers i també bastanta música. Anirem a la plaça Nova i allí faran el discurs el rei i la Serafina. Llavors tiraran una miqueta de caramels, confeti, una miqueta de merchandising i faran una miqueta de festa fins 7 i mitja, 8.
Dissabte a la tarda, per a totes les disfresses, grans i menuts.
Tothom qui vulgui.
Una festa, diguem-ne, més popular, no?
Sí.
Un ball més popular a la plaça, amb la xaranga, com us veiem els dies, i també este grup d'animació. Per la nit, concentració a l'Ajuntament.
Concentració a l'Ajuntament, com sempre, a les 11 i sortida la tenim prevista a les 11 i mitja. Aquest any el canvi que hi ha és que els premis del concurs sènior se donaran el mateix dissabte a la nit. Llavors anirem en la rua cap al poliesportiu, com sempre, allí es farà una desfilada perquè tothom pugui jutjar les disfresses que es presenten, però qui donarà el premi, qui valora els premis, són els que vindran, l'empresa que venen i fan la festa per la nit.
És a dir, l'entrada al poliesportiu es continuaran cridant un per un i aniran fent el passeillo, diguem-ne, no? Perquè els vegin i fer una mica de presentació. començarà el ball i a partir de equips
quan una vegada acaba el concurs, que com tu dius s'aniran cridant cada disfressa i es ficarà una música idònea que ells mateixos han elegit o si no que han cregut convenient els de l'organització, després de fer el concurs i passar totes les disfresses, faran una miqueta d'espectacle amb música així carnavalera i més patxanguera per tots els públics. Quan hauran deliberat els premis, suposem que per allà les 2:30 a 3 se donaran ja els premis.
Premis que hi ha, si mos pots explicar les categories, potser abans que parlar de les categories, se poden apuntar fins al mateix divendres,
sí.
Fins a divendres al dematí.
Sí, sí.
Tant aquí la regidoria, com recordem que enguany s'ha posat una adreça electrònica, no? carnestoltes@lacala.hotmail.com,
sí,
per tothom que es vulgui apuntar.
S'ha facilitat, sí.
Per correu electrònic i no calgui vindre aquí. Això sí, ha de dir en quines categories, no?
Sí, com he dit, el dissabte a la nit serà el concurs de categoria sènior, val? Hi ha diferents modalitats, se poden presentar la gent en individual, en parella o trio, de 3 a 9 components, comparsa, que són participants de 10 components o més, i carrossa, que la característica que té la carrossa és que ha de tindre un remolc d'unes dimensions mínimes de 2x2, arrossegat doncs, per un vehicle o com sigui.
Són totes les categories que hi ha pel dissabte a la nit.
Sí,
i el concurs infantil ja se'n va el diumenge.
Sí, el concurs infantil són les mateixes categories menys la carrossa. I que cada modalitat també té un premi de diferents euros, depèn del número de gent que hi participa.
Dissabte a la nit tots els inscrits a partir de 13 anys, no són les categories,
sí,
almenys
sí.
Ho anunciem així, a partir de 13 anys, i els premis se donaran la mateixa nit al pavelló poliesportiu i diumenge tindrà lloc la festa de carnaval infantil, però la concentració serà ja directament al pavelló poliesportiu.
Sí, a les 5:30 al poliesportiu farem el concurs infantil i després hi haurà festa infantil també amb uns DJs que ficaran música adaptada per ells i que segur que s'ho passaran molt bé i també, doncs, també llançaran doncs, merchandising, confeti, caramels i tot això.
I xocolatada, no hem vist?
Xanquers i al final xocolatada, sí.
Com van les inscripcions a hores d'ara?
Bueno, sempre aquí a la Cala som d'apuntar-nos els últims dies, però bueno, sí, ja n'hi ha uns quants apuntats que, i d'aquí animo a tothom que s'haiga de disfressar, que encara que vinguin, que segur que s'ho passaran molt bé i qui sap, sempre tenen l'opció de poder guanyar un premi bastant sucós.
Sí, mai se sap, no? Alguna recomanació, Franci, abans d'acabar?
Bueno, el dissabte a la nit tenim el que ens presentarà el concurs és una drag queen que és molt... l'han vist en vídeos i és molt catxonda i se diu Brigitte Lamour i és d'aquí del voltant.
Ah, sí?
Sí, d'aquí de l'Hospitaletes.
Ah, molt bé, doncs sí, ja vindrem a conèixer-la. Ai, Dani, quina careta me fa, quina careta me fa. Doncs en res, acaba de preparar les disfresses, creua les mans, que el temps mos acompanya. Pel dissabte he vist alguna cosa de pluja pel diumenge, però bueno, diumenge la festa serà al poli, almenys que puguin arribar disfressats, i per dissabte sembla que el temps faci una treva. Esperem que el temps acompanyi, des d'aquí una crida per a que tothom s'animi a disfressar-se i a xalar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I avui al nostre apartat de les emocions hem volgut recuperar un interessantíssim programa que vam fer amb l'Hermínia i Jou, parlant del Reiki. Thank you.
entrem al nostre espai de les emocions i avui anem a parlar d'un altre tipus de teràpia alternativa en aquest sentit, que és el Reiki. Per això ens acompanya amb nosaltres una terapeuta en aquesta, en aquest Reiki, que és la Hermínia Jou. Mima, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar del Reiki perquè la setmana passada aquí al programa parlàvem sobre el coaching, i que és una tècnica doncs molt diferent i en altres aspectes. Avui volem centrar-nos en el Reiki, que sí que té una part, diguem-ne, ja més pal·liativa o curativa de malalties o de temes relacionats amb les emocions. I per això avui et convidem al nostre sempre amb tu. En aquest sentit, per a començar i perquè la gent identifiqui què és el Reiki, com ho podríem definir amb una frase?
Amb una frase. El Reiki és una teràpia curativa energètica per imposició de mans.
Per tant, la mà és un element important.
Importantíssim.
Mm. Parlem d'energia. Transmetem una energia. Quina és aquesta energia? Com es produeix aquesta energia?
Com tu saps, nosaltres som energia. Aleshores, aquesta energia es produeix a través d'uns símbols que els transmetem, o sigui, a mi m'ho transmeten, i aleshores jo transmeto a través de les meves mans.
Per tant, és un procés que es fa, que no és directament des de l'energia, és l'energia corporal, que a través d'uns símbols doncs,
que l'anem canalitzant,
que
l'anem canalitzant. Exacte. Jo no em canso quan la transmeto, perquè no és la meva energia. O sigui, jo la transmeto, però és l'energia universal.
Perquè, per entendre'ns, no? Moltes persones, ara quan parlem de mans i parlem d'energia, se'ls pot vindre al cap allò del curandero o del sanador, i no és exactament això, és tot el contrari, és a dir, és un fet de parlar d'energia, però no és energia corporal, sinó que és energia que es canalitza a través del cos.
Efectivament, aquí els curanderos no intervenen per res. El que passa és que les persones que venen han de creure en les energies, perquè pot ser que després tampoc també diguin que no els hi fa res, podria ser.
Per tant, ha d'haver un component de fe, no parlo de fe religiosa, parlo de fe emocional en aquest sentit, de creure, no?, en aquest sentit, amb l'energia i amb una possible curació, lògicament.
Efectivament, sobretot per les emocions. És molt important quan una persona està deprimida o quan ha perdut una persona estimada, els és molt important rebre aquesta energia perquè noten molta tranquil·litat, els hi treu molta pena.
És una teràpia, com dèiem, d'aquestes alternatives naturals, i comentàvem abans d'entrar en aquest temps de les emocions que sí que és cert que és una teràpia que pot curar, però que en cap cas és una cosa complementària, bueno, és una cosa complementària a la medicina habitual i normal, és a dir, no és una cosa que faci miracles.
No substitueix la medicina tradicional, això per descomptat, però ajuda molt. Sobretot doncs, en persones que han tingut càncer o que tenen càncer o que tenen altres malalties, els ajuda molt per sobreposar-se ells mateixos i tirar endavant, i la veritat és que funciona.
És a dir, en aquest sentit, ho lliguem, tema més emocional, tema més d'ajudar a superar alguns dels moments complicats
de la vida.
Que poden trobar a la vida, correcte. Parlem de que el Reiki n'hi ha... Hi ha dos varietats diferents de Reiki, no? Hi ha dos classes diferenciades.
Sí.
Depenent del mestre creador, pot ser? Alguna cosa?
Sí, és que són diferents mestres. El primer que s'ha sabut sempre és el mestre Usui, que aquest és un senyor japonès que va canalitzar aquests símbols i aleshores doncs, ell els va transmetre a l'humanitat. Això va ser al segle XIX, va ser. Però després hi ha un altre, que ha sigut més del segle XX, que són uns altres mestres, eren mestres que també van canalitzar, són diversos, i es diu Reiki Karuna. El primer és el Reiki Usui i el segon és el Reiki Karuna, que és els símbols són molt més potents que el Reiki Usui.
En aquest sentit, això tot prové des de l'àmbit japonès, diguem-ne, no?
Sí, entre el japonès, sí, i la Xina, i a veure, en diferents llocs fan el Reiki, però sí, entre el Japó i la Xina.
I a poc en això s'ha anat extenent a d'altres països, cap a més la cultura occidental, i realment com està d'extensió aquí a prop? Hi ha bastanta gent que practica el Reiki?
Cada vegada n'hi ha més, cada vegada n'hi ha més. Clar, aquí al poble no ho sé massa si n'hi ha, però, per exemple, jo parlo amb l'àmbit de Barcelona i cada vegada hi ha més gent que hi creu i més gent que hi va.
Perquè anem a posar un exemple, no? Una persona que té uns problemes
emocionals o d'aquesta índole, què se li fa a aquella persona per explicar una mica com és una sessió de Reiki?
Doncs mira, la sessió aquesta de Reiki, primer els posem a sobre d'una camilla i els diem que sobretot intentin relaxar-se molt. Es posa música, es posa unes espalmetes, i, o sigui, amb molta tranquil·litat i molta pau. I aleshores es passen les mans per tot el seu cos, sense tocar. O sigui, realment no es toca, la persona no es toca, però ell nota l'energia perquè dones un escalfor a tot el cos que es nota. I llavors es queden relaxats, la majoria es queden adormits.
Perquè hi ha un moment de tranquil·litat,
I
de desconnexió total. Entenc que passar les mans per damunt del cos es fan seguint uns protocols, unes formes i uns símbols en aquest sentit.
Sí,
un ordre per a
seguir. Sí, no, a més hi ha símbols, i aquests símbols se'ls hi posen en els pacients, diguéssim. I llavors a partir d'aquí doncs, vas passant les mans i ja està, i queden doncs, molt tranquil·lets.
Entenc que també depèn de cada tipus de persona i de les afectacions que tingui, segueix una dinàmica diferent.
Bueno, sí, clar. Depèn, si tu veus que aquella persona ve molt nerviosa, doncs li poses un símbol diferent dels altres. Normalment es posen gairebé sempre els mateixos, però si veus que està molt nerviós o molt alterat o molt, molt trist, aleshores hi ha símbols diferents per cada cosa.
Parlem dels símbols, és una de les coses que els terapeutes apreneu en el vostre camí en conèixer i en profunditzar sobre el Reiki i en aprendre com canalitzar, com dèiem,
sí,
aquesta energia. Explica'ns una mica com és el procés per fer terapeuta o ja més enllà d'això, per ser mestre de Reiki.
Bueno, mira, jo he fet tots els cursos a Barcelona. Aleshores, del primer al segon nivell, perquè van per nivells, del primer al segon nivell has d'esperar 6 mesos. Perquè has d'assimilar bé, al primer nivell has d'assimilar bé. Llavors, tens 21 dies que t'has d'anar fent l'alineació cada dia i després, a partir d'aquí, si te n'has d'anar fent, doncs te'n pots anar fent. Llavors et sanes tu mateix per dir alguna cosa. A partir del segon nivell, llavors també has d'esperar 6 mesos més per fer el tercer. I llavors, quan tens el tercer, que ja t'han introduït 5 símbols, aquests símbols ja els pots transmetre a tu, i llavors ja ets terapeuta. La maestria, doncs has d'esperar per almenys un any per tenir-ho. I la maestria te'n introdueixen 5 o 6 més, jo ara no sé exactament quants, 5 o 6 més. Llavors, a partir, si ets mestre, llavors tu ja pots iniciar a les persones.
I això ajuda molt al teu dia a dia, em pregunto, per una persona mateixa poder-se sanar?
Sí, molt, molt. Tu, per exemple, tens un dia que tens molt mal de cap, es fas un parell de símbols, et poses les mans al cap i et passa. O tens mal de queixal. Jo, per exemple, aquests dies passats he tingut mal de queixal, em feia un parell de símbols i em posava les mans. Clar, de seguida notes l'escalfor i em passava el mal de queixal.
Perquè hi ha un escalfor quan passes les
sí.
mans per aquesta transmissió
sí.
d'energia.
Sí. Notes l'escalfor. Mm-hmm. Molta.
Hi ha persones que ens escoltaran i diran, això no m'ho acabo de creure. Sol ser freqüent això de que les persones no acaben de creure en el Reiki o en aquestes altres tipus de teràpies més alternatives?
Podria ser, però mira, jo et vaig a dir una cosa, cada dia hi ha més gent, i a part d'això, els hospitals ara ja estan admetent que terapeutes Reiki vagin a ajudar a malalts, sobretot malalts terminals, que els vagin a ajudar, o malalts que han tingut un càncer i que estan prenent medicació, i cada vegada hi ha més hospitals que ho admeten. Per tant, que això vol dir que funciona.
I entenc que aquesta extensió que s'ha anat fent al llarg dels anys també ajuda, diguem-ne, a que es divulgui aquesta tasca. Abans d'acabar, Mima, m'agradaria que ens expliquessis una mica algun consell per a les persones que diguin m'agradaria provar-ho, m'agradaria iniciar-me en aquest món i saber, més enllà de poder fer curació o no, tinc la curiositat per a aprendre d'això del Reiki, no? Per a iniciar-me en aquest món. Com ho pot fer? Què hauria de fer? Quins són els primers consells i per provar-ho, no ja per iniciar-se plenament, sinó per intentar descobrir una miqueta sobre aquest món?
Mira, primer de tot, si volen venir a casa meva, jo els hi faré una sessió de Reiki. Vull dir, que vinguin a casa i els hi puc fer tranquil·lament. I després, a partir d'aquí, doncs, ens podem anar veient i podem iniciar-nos, clar que sí. Llavors, si ells estan molt interessats, els podem iniciar.
Perquè aquí al poble, comentaves abans de l'entrevista, hi ha algunes persones que,
sí.
que saben fer Reiki, també.
Sí, n'hi ha, que saben, són terapeutes, també. Sí, sí. però el que no sé si ho fan a casa seva, no ho fan, no ho sé. Jo he fet...
O és una qüestió més ja personal,
sí,
de les,
sí,
portes de casa, ja... i ja no, no ho fan com a, com a part professional, que sí que hi ha gent que s'hi dedica,
sí,
sinó que és més una qüestió ja de pur coneixement propi o de pura sensibilitat pròpia.
Sí, i a més et dona molta, molta alegria poder donar energia, perquè tu també la reps, aquesta energia. O sigui, a part de que tu la transmets en el pacient, tu també la reps, i la reps multiplicada per molt. Vull dir, el dia que fas Reiki tu estàs feliç, estàs bé, estàs tranquil, doncs de meravella aquella nit.
Doncs nosaltres també agafem aquesta energia així, i queda per aquí l'ambient, i ens la transmetem cap a tots els nostres oients. Hermínia, Jou, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per explicar-nos una mica això del Reiki i del que és, i desmitificar alguns mites que hi ha, i sobretot també que la gent entengui molt bé què és aquesta teràpia, la del Reiki, a través de, del Sempre amb tu. Moltes gràcies.
Gràcies.
Hem recuperat aquesta secció de les emocions, en parlàvem del Reiki, anem ja a la nostra recta final del programa d'aquest dimecres 17 de febrer amb els apunts locals de la jornada del dia d'avui. Hem parlat de Carnestoltes, per tant recordar aquestes inscripcions obertes al nostre ajuntament, però també hi ha inscripcions per a cursos.
Sí, mira, tenim un per a fer hip-hop. Com ho portes tu, això del, del hip-hop?
No, jo no, aquí no, no, no m'hi trobarà.
No, a més, no et volen, a més, no et volen, no, no. Perquè has de tindre més de 29 anys.
Ah, doncs pues no. Este no, este no. Este és per a gent
no,
més...
No, n'hi ha per a menors de 28 anys.
Ah, bueno.
De 28 a, dels 17. Hi ha 3 o 4 categories, però ara estan muntant un grup de ball de hip-hop al Fem la Cala. Serà tots els divendres de 8 a 10 de la nit. De 8 a 10 de la nit, els divendres al Fem, i has de tindre més de 29 anys.
És una bona proposta per moure una miqueta la cintura i fer una miqueta de ball.
I un altre curs. Queda una plaça, si algú s'anima, pel curs, per tancar el curs que es farà. Serà un curs intensiu de cap de setmana. Dissabte matí, tarda i diumenge al matí, i és per encordar cadires de boba. Les cadires aquelles abans, les que fem servir per remendar, aquelles cadires...
Que a vegades trobem els trossos, tenim els trossos.
De boba, doncs t'ensenyaran a fer los culs. Només queda una plaça, si algú s'anima, al telecentre. El telèfon 977 45 72 69.
Èxit d'aquests cursos artesanals.
I el taller, sí, el taller de sushi s'ha tingut que doblar també, perquè també el primer va quedar... complert en res, i hem fet un altre pel pròxim dilluns, que em sembla que també ja està, ja
també
està ple.
També ja està ple, vull dir que això del sushi també s'ha posat, de moda.
I recordar les dones endavant, que hi ha la festa el dia 5 de març, dissabte a la tarda a la sala, i que hi ha concurs de pastissos, que vagin pensant quin pastís faran, i que això sí, s'han d'apuntar tant pel concurs com pel berenar, per l'Associació de Dones Endavant, a la Casa del Mar, de dilluns a dimecres, de 3 a 6 de la tarda.
Interessants propostes.
Ofertes de treball, les mateixes. Cambrera, neteja, fa falta una dependenta, un xòfer d'autotaxi, també un cuiner o cuinera, busquen un ajudant de cuina, també necessiten algun administratiu o administrativa en vehicle i que parli a francès i anglès, i es demana un mecànic de vehicles. Per més informació, heu d'anar al telecentre. Ja sabeu que està situat a la plaça Joan Miró, al final del carrer Pau Casals, i el telèfon és el 977 45 72 69.
Interessants propostes, doncs també aquestes, les de les ofertes de treball, que també repassem en el nostre temps del Sempre amb tu. La 1:10, moment ja de posar el punt final en aquesta edició d'avui dimecres, programa número 24, demà 25 programes ja d'aquesta nova temporada.
D'aquest 2016, sí senyor.
I encara els que ens queden per davant,
sí,
per a
sí,
compartir,
home,
els migdies.
Sí, sí.
Demà hi tornarem puntuals a les 12 del migdia amb la companyia de Finilla Oi, d'un servidor, Dani Rodríguez. Gràcies i molt bon dia.
Fins demà, bon dia.